Ja sabeu que l'Hospital de Formentera organitza els cursos prepart, però enguany han inclòs una nova disciplina en quant a la formació dels nous pares i mares que entren en el món de la maternitat, o bé els que volen reciclar-se amb el segon fill o el tercer fill. I aquesta nova disciplina que s'impartirà en aquests cursos prepart és la del porteig. Què és el porteig? Quins tipus de porteig existeixen? Quina és la millor manera de fer el porteig? Hi ha riscos en el porteig? Tot això ho abordarem amb l'educadora pel porteig, na Emma Melo, a qui tenim el plaer de saludar. Hola, Emma, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, moltes gràcies.
Què és el porteig?
Doncs el porteig és portar els nostres nadons a sobre, i com que és una tasca una mica difícil, si no ens ajudem d'algun artilugi, doncs en busquem, no?, per facilitar-nos la vida. Hi ha motxilles, hi ha folars, hi ha bandoleres, n'hi ha diversos, però no sempre es poden fer servir en totes les etapes de l'infant. I demà una mica això és el que farem, parlar de quins portanadons hem de portar segons l'edat de l'infant i per què. Per què no es poden fer servir uns i per què se n'han de fer servir uns altres.
És demà, és veritat, que tens el curs prepart, la sessió de porteig és demà, diguem-ne.
Demà a les 5:30 de la tarda a la sala d'actes de l'Hospital de Formentera.
Molt bé. I amb què et serviràs? Portaràs el teu fill, que té 10 mesos, i et pot servir també per la classe o no?
Seria genial, però no, perquè més aviat em distrauria. No, portaré uns ninos que serveixen per això, per ensenyar com es posen els portabebès, tot i que demà serà una classe una mica més teòrica, donar eines als pares, perquè a l'hora de comprar un portanadons o si els n'han deixat un, saber si és apte o no apte. Tot i que al final de la classe tindrem diversos portanadons que els porto jo, perquè els puguin provar i puguin veure el que hem parlat, no? Perquè unes motxilles són aptes i d'altres no.
Ah, és que potser molts pressuposàvem que tot allò que estigui al mercat ja està bé. No és així?
No és així. Una cosa és l'homologació que es dona a l'artilugi, perquè aguanta una estrabada, perquè aguanta un pes, perquè no es crema, perquè, en fi, una sèrie de característiques que han de reunir, però ningú mira que sigui ergonòmic, que sigui adequat a l'edat de l'infant. Això no és homologable, no es fa. Per tant, no és cert que un artilugi sigui ergonòmic o no. O sigui, no és ergonòmic necessàriament, vaja, quan està homologat.
O sigui, no tot el que trobem a la botiga valdrà. Clar, és que hi ha molts pares, en el meu cas, per exemple, ens vam introduir en el tema del porteig amb un regal. És que ni ens vam preguntar si allò era el correcte o no, sinó que vam començar amb allò que ens havia caigut del cel, diguem-ne, no? A veure, què hem de tenir en compte pel que fa al porteig dels nostres fills o als calatrics, instruments que s'utilitzen?
Sí. A veure, jo demà, al taller de demà, em centro sobretot des de que neixen fins als 6 mesos aproximadament, 7, 8, depèn de l'infant, que és quan ja aconsegueix la sedestació, és a dir, que s'asseuen sols, que és l'etapa, diguem, més delicada, perquè l'infant no se sosté sol. L'infant té una musculatura molt dèbil i necessita un artilugi que li faci un sostén adequat. Llavors, el problema que ens trobem és que hi ha les motxilles que en diem colgones, que no sostenen en absolut, que no són respectuoses amb la seva fisonomia, amb la seva fisiologia. I a més ens trobem d'altres que semblen ergonòmiques i que de fet ho són, però ho són a partir de que els infants s'asseuen sols i que són normalment les marques més comercials que ens trobem. Jo demà explicaré per què no s'haurien de fer servir aquestes motxilles, perquè sí que hi ha gent que fa servir el folar, la bandolera, però guanya, jo diria, per golejada la motxilla. Llavors jo demà donaré una mica les pautes de per què no s'hauria de fer servir, esperar-nos a fer-ho servir més endavant. O, si el pare ho prefereix, donar recursos, com vendre la motxilla de segona mà o adquirir un portabebé pont, que és el portabebé que et serveix, mentre el que tens tu a casa no el pots fer servir. Donar recursos als pares perquè puguin fer alguna cosa amb la motxilla que tenen, a lo millor, i que no els hi va bé. No.
Vols dir que en els primers mesos una motxilla no acaba de ser el més recomanable?
Sí, no, hi ha motxilles que són recomanables gairebé des de que neixen. De fet, la que més aviat es pot fer servir a partir de 3,5 quilos. El meu fill, per exemple, no els pesava 3,5 quilos. Per tant, no l'hauria pogut fer servir almenys la primera setmana. Depèn de lo ràpid que s'engreixa l'infant. La motxilla ha de sostenir perfectament com si fos un guà. No podem portar una motxilla grossa que fa bosses, que l'infant no està ben subjectat.
Clar.
I ens trobem també que es fa servir, que és el que parlàvem abans, de les motxilles preformades, que perquè l'infant pugui anar dins han inventat reductors, han inventat com coixins, han inventat com unes menes de gasses que serveix per posar l'infant i allargar la motxilla. però això no és adequat. És com portar una sabata grossa i posar-te moltes plantilles i molt de cutafluix perquè el peu t'encaixi allà dins. Però, oi que no és còmode?
No, no.
Clar. Doncs és el mateix que ens passa quan posem un bebè en un reductor.
Jo a vegades quan penso en aquests garrits tan petits de dies, clar, una motxilla em fa inclús por, no? No es poden ofegar allà o com...
No, o sigui, sí i no. Si ho portes en una motxilla o un portabebé adequat, no té per què ofegar-se si ho fas bé, ni vaja, en absolut. Ara, si ho portes una motxilla no adequada, que el nadó no pot sostenir bé el cap, que l'esquena no li queda ben subjectada, que es pot cargolar dins del portanadó, sí, podria haver-hi una asfíxia postural. Però si vas amb un portanadó adequat, com per exemple una bandolera, un folar, una motxilla, si reuneix diguem, els requisits mínims, no té per què ser... Vaja, no sol passar, no seria el normal. Si es fa ben fet, com tot. De fet, el risc d'asfíxia postural també hi és amb els maxicosis. Els maxicosis també poden provocar que el nen es cargoli i hi hagi el risc d'asfíxia postural, que és quan el nadó li toca la barbeta al pit. Ostres. Però això és una cosa que, bé, potser se sap poc, però més o menys ja se sap, crec jo, o espero, perquè és un risc real, però no sol passar.
A veure, clar, potser les últimes dècades hem vist molt del carrit, el del cotxet, no? Cotxet versus porteig, com ho veus tu?
Jo crec que no han de ser rivals. Hi ha nens que disfruten amb el cotxet i si els pares els volen portar amb el cotxet, escolta'm, cadascú a casa seva que faci el que li sembli que és millor, no? A més a més, les necessitats de cada família són això, de cada família. Hi ha gent que fa servir el portanadó només per aquells moments que el bebè està inquiet, o hi ha qui els fa servir perquè el bebè té còlics i els hi han recomanat que certament va molt bé el porteig, portar-lo en vertical, amb el moviment constant que fem al portejar-lo els hi va molt bé per anar traient els gasos i per moure les vísceres i tot, els hi va bé. Hi ha gent que decideix que el cotxet és una artilogia que fa nosa, que si has de pujar escales, si has d'anar a Eivissa amb la barca, si molesta. Llavors, doncs, el portanadons va fantàstic perquè no tens barreres. Pots anar gairebé tot arreu. Uh-huh. I hi ha gent que fa la combinació perquè, doncs, això, hi ha moments que li va bé tenir l'infant en el cotxet i hi ha moments que li va bé tenir l'infant a sobre. Jo crec que no són rivals, que cadascú ha de triar el que més bé li va.
Quines avantatges o què és el que et pot aportar el porteig?
En tu, mans lliures, o sigui, el que porteja, les mans lliures, sobretot quan tens un infant d'aquests més intensos o que necessiten més atenció, et dona la possibilitat de poder seguir fent més o menys la teva vida amb l'infant a sobre i tenir les mans lliures, sobretot els pares quan ja són pares per segona vegada i es troben amb infants que necessiten molta atenció, alguns comencen d'hora a posar-lo a l'esquena per tenir absolutament llibertat a davant.
Clar, per tenir dos mans per l'altra.
Ah, exacte, i absolutament lliures, o sigui que de fet no tens cap obstacle davant, no? Això permet molta llibertat envers el segon germà, però també envers, doncs, jo què sé, a cuinar o a planxar o anar a comprar, en fi, facilita molt la vida, sobretot això els primers mesos, no?, que necessiten tant de contacte que és normal que el necessitin, i tens la necessitat de fer que la teva vida no es para, de seguir fent la teva vida. Llavors això és fantàstic.
Al final, Emma, això del porteig ens sona que ve, ja no dic de tota la vida, sinó de temps immemorials, no? O sigui, recordant imatges de dones o homes, no sé, treballant al camp amb el boix al darrere.
Exacte, sí. Això de deixar els infants a la guarderia o a l'escoleta o on sigui és una cosa bastant nova. Abans ens en fèiem càrrec nosaltres mateixos o els avis o els tiets, era més tribu, no? I ens els emportàvem, no? Allà on anàvem, no els deixàvem en un lloc, sinó que venien amb altres. No, el porteig és una cosa que és que una mica s'havia perdut i l'hem recuperat, però és de temps immemorials. Abans teníem pèl al cos i els nens s'agafaven el pèl de les mares o dels pares, i ara doncs necessitem algun artilugi que ens ajudi perquè ja no tenim tant de pèl com perquè es puguin agafar ells mateixos.
Per cert, sobre això dels artilugis, clar, les últimes dècades n'hem vist de tots tipus i colors, no?, per fer porteig.
Sí, ja ara mateix hi ha una àmplia varietat al mercat increïble. De fet, precisament perquè n'hi ha tants, és tan necessari fer un taller per saber què pots fer servir i què no, perquè hi ha una varietat, bueno, terrible. O sigui, et perds.
Doncs bé, ja ho sabeu, demà a les 5:30 a la sala d'actes de l'Hospital de Formentera, en el marc del curs Prepart, demà hi ha una sessió especialitzada amb el tema del porteig, impartida per l'educadora de porteig, Naima Melo, a qui agraïm molt aquesta estoneta amb nosaltres a Ràdio Illa. Que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres.